Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El preu de l'habitatge i el seu elevat cost per accedir-hi és una de les raons que més es repeteixen per explicar la fugida obligada de santcugatencs a altres municipis. Però sovint no només és aquesta la raó, i deixar la ciutat per una alternativa diferent, com tornar a gaudir de la vida d'un poble, pot ser encoratjador per a molts. Sant Cugat, amb els seus gairebé 100.000 habitants, ha experimentat una evolució demogràfica estratosfèrica en els darrers 30 anys, i marxar d'aquesta nova realitat és el que els protagonistes d'unes històries que recollim a www.cugat.cat han buscat, motivats per diferents raons inicials. Trobareu el reportatge de Marc Astro a cugat.cat. La 26a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat, organitzada per l'Ajuntament a través de l'OMET, ha reunit aquest diumenge més de 4.000 infants al Parc de la Pollancreda en un dia marcat per l'esport i la familiaritat d'una cursa que continua sent un referent comarcal. La categoria popular ha donat el tret de sortida a quarts de 9 del matí per donar pas a la resta de curses. L'Special Cross, per a persones amb diversitat funcional, amb una cinquantena de participants, s'ha convertit en el moment més emotiu de l'esdeveniment, que trobareu resumit en un reportatge de Joan Garcia a cugat.cat. La Diada de la Colla dels Castellers de Sant Cugat ha tancat la temporada amb regust agre. Els gausacs han carregat en la primera ronda el 2 de 8 amb folre, però quan començaven a descarregar-lo han caigut. Arran d'això hi ha hagut diversos ferits i dos infants dels Camises Verdes i un integrant de la Colla Jove de Barcelona han hagut de ser traslladats a l'hospital. La trobada castellera ha quedat aturada durant una hora i mitja i finalment s'ha acabat suspenent. Sentim el cap de colla, Santi Pia, el Drogo.
És una llàstima perquè tota la feina que hem fet al llarg de la temporada doncs no es pot, o no s'ha vist reflectit avui a plaça. Hem fet molt, molt bona feina a la Sala Canigó, al local d'assaig, i fins i tot aquesta torre, doncs aquesta mateixa setmana l'havíem feta sencera dues vegades. I no es reflecteix tota aquesta feina que hem fet en els nervis que portem aquí a plaça o els petits detalls que al final han fet que tinguéssim aquesta caiguda.
I atenció, obres. Les Planes se sotmet a partir d'aquest dilluns a diverses actuacions per millorar la mobilitat dels vianants. Es tracta d'una iniciativa sorgida dels pressupostos participatius dotada amb 70.000 euros que afectarà vies com el camí de Can Cases i un tram de l'avinguda de Can Cortés. També hi ha obres a tocar de la plaça del centre de la Floresta per dignificar aquest espai. Més informació a cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa. Conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 11 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant d'educació. Amb motiu del fòrum Educa en Positiu parlarem amb els organitzadors Isabel Cuesta i Dani Pérez. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de literatura. El llibreter de La Salvatge, Roger Grífols, ens parlarà del gènere del còmic. I afegirem una entrevista personal al florestà Ramon Piqué. I per acabar, Liz Daimi ens presentarà Lady Diana Borrero i ho farà amb el cor a la mà. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius del cap de setmana i de l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
Doncs molt bon dia, Alba. Preparats per explicar, com tu molt bé deies, una nova jornada esportiva.
Però ja ho sabeu, no només això, perquè a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, avui ho faràs amb dos convidats, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, i el flamant president del Club Tenis Natació Sant Cugat, Miquel Solanelles. Què ens tens preparats pel programa d'avui?
Doncs mira, un menú farcit d'esport, com no podia ser d'una altra manera, però si hi ha un esdeveniment cabdal a casa nostra és aquest Cross Ciutat de Sant Cugat. Ahir es va viure la 26a edició amb més de 4.000 infants que van participar en una cursa organitzada, ja ho sabeu, per l'Ajuntament a través de l'UMED. Per tant, tenim ja aquí a l'estudi Ramon Bernils en directe la regidora d'Esports, Núria Escamilla, perquè ens parli del cross i de l'actualitat esportiva municipal de casa nostra, que ja us avancem que té molts temes preparats. I també serà protagonista el nou president del Club Tenis Natació Sant Cugat, Miquel Solanelles, per conèixer el seu projecte, el seu mandat, 4 anys per endavant en aquesta entitat. I també del cap de setmana parlarem del Club Rugby Sant Cugat Femení, que ha aconseguit la primera victòria a la Lliga Iberdrola. 3 jornades, 2 derrotes, i aquesta primera victòria que ha de fer que el conjunt santcugatenc comenci a redreçar el rumb. Evidentment, també parlarem de la jornada esportiva del cap de setmana en un esport en marxa, atapeït, com sempre, d'actualitat esportiva.
Abans de tot això, Joan, com cada dilluns, fem un repàs dels resultats d'aquest cap de setmana.
Doncs així és. Comencem. Unicaja 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 0.
Les de Leo Passarini cauen derrotades en un mal partit de les santcugatenques.
En futbol sala, Montornès 2, Olímpic Floresta 9.
Els florestans es refan de la darrera derrota i sumen novament els 3 punts.
Més futbol sala, Vilatorrada 3, futbol sala Sant Cugat Femení 2.
Les de Manel Muñoz perden de manera ajustada a Sant Joan de Vilatorrada.
En bàsquet, Lloret 65, Unió Esportiva Sant Cugat 86.
Les santcugatenques sumen el segon triomf de la temporada i surten del descens.
Sarrià de Ter 33, en vol Sant Cugat 33.
Els de Ritz Salvador sumen un nou punt suat a la difícil pista del Sarrià de Ter.
En hoquei patins, Companyia de Maria 3, Oxigen, Patiuca i Club Sant Cugat Masculí 1.
Els vermell i negres encadenen ja la tercera derrota consecutiva.
Més hoquei patins, Oxigen, Patiuca i Club Sant Cugat Femení 1, Palau 4.
Les santcugatenques es veuen superades pel tot poderós Palau.
En futbol, Martorell 0, Sant Cugat Masculí 0.
Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre.
Més futbol, Europa B 1, Sant Cugat Femení 3.
Les santcugatenques encaixen la segona derrota de la temporada al Nou Sardenya.
Ja ho direm bé, eh? És Europa B 3, Sant Cugat Femení 1. Per tant, segona derrota del conjunt de Raül Raposo. En hoquei herba, Júnior Femení 4, Polo 1.
Les de Guilla Carnicer continuen en bona dinàmica i segueixen a la part alta de la taula.
Més hoquei herba, Júnior Masculí 3, Atlètic de Terrassa 4.
Els d'Oriol Torres encaixen la segona derrota de la temporada.
I per acabar, Getxo 5, Club Rubí Sant Cugat Femení 29.
Les Sant Cugatenques sumen el primer triomf de la temporada. Joan, jo m'acomiado, m'hi torno a posar quan passin 6 minuts de 2 quarts, et deixo amb la regidora, amb la Núria Escamilla.
Perfecte, gràcies, Alba.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem avui, un nou dilluns, 11 de novembre, dia post o de ressaca d'aquesta 26a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat, amb més de 4.000 participants. Feia goig ahir un dia, doncs, assolellat, perfecte per a la pràctica esportiva, tant de la categoria Open, d'adults, de l'Special Cross i de totes les categories, des de juvenil fins a infantil. Recordem, sortides amb aglomeracions, perquè així ho diu el nombre de participants. En canvi, des de la B, Benjamí i Prebenjamí són sortides llançades que sortien cada 6 atletes i després, doncs, cada 10 segons, més o menys, anaven sortint la resta. Per tant, ben espaiats. Avui, per parlar d'aquest cross i també de l'actualitat esportiva municipal, amb qui millor que amb la regidora d'Esports, la Núria Escamilla. Núria, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, esports, cultura, no descanses massa, no?
Bé, de fet, no és descansar, és que de fet ja és aquesta la nostra feina i jo estic encantada doncs, de donar aquest suport a la ciutat. Per tant, no és que vulgui, no vull descansar, vull seguir activa i donar aquest suport.
Un any fa que més o menys vas fer la primera entrevista aquí a Cugat Media, ha plogut molt. Ja et coneix tothom, no?, d'entitats culturals i esportives. Millor ja?
Bé, al principi doncs, va costar més que res saber la part d'interior de l'administració, perquè, de fet, jo havia viscut des de l'altra part, per tant, l'altra part la coneixia, però des de dins és quan comences a veure el per què a vegades no surten les coses com un voldria que com a ciutadà sortís, no? Que a vegades diem, oi, això per què no ho fan així? I quan entres després de l'administració, veus els petits entrebancs, la gincama que tenim a vegades, doncs perquè surtin a terme doncs, iniciatives realment boníssimes per la ciutat i que doncs, a vegades no poden sortir tot el bé que voldríem, o el ràpid que voldríem, el àgil que voldríem doncs, pels entrebancs. Per tant, el que he fet ha sigut la immersió dins de l'administració, perquè l'altra part, doncs, per part d'entitats, quan estava en cultura o bueno, doncs, que he estat amb algunes entitats, o per part doncs, de clubs, veiem les demandes, no?
Són molt exigents els clubs culturals, clubs esportius, entitats culturals o no?
Bé, sí, jo crec que cada un vol el millor per casa seva, no? Per tant, a vegades, el que sí que es perd quan fem això és la visió de ciutat, no? I aquí és on doncs, nosaltres hem de valorar no tant el projecte en si d'un club o d'una entitat, sinó valorar la ciutat i les necessitats en si i cap a on la volem portar, no? I llavors, clar, a vegades doncs, el club és exigent amb el seu propi malic sense veure, a vegades, que després, parlant amb ells, es diu, sí, però mira, fixa-t'hi, ah, ostres, clar, efectivament, és a dir, la visió de ciutat és el que a vegades perdem quan defensem doncs, amb moltíssimes ganes el teu projecte. És normal.
Parlem del cross. Dades increïbles, un cross no referent només aquí a Sant Cugat, sinó que ho podem extrapolar a la comarca. Què destacaries, si hi ha algun...
Mira, destaquem potser doncs, que hi ha hagut més participants que el minicross, per exemple. Doncs també hi ha hagut 320 participants. Jo trobo una... Bueno, doncs, de fet, trobo que són xifres que veus doncs, el relleu que podrà tenir els anys posteriors al cross, no? Amb un especial també que van tenir 50, doncs quasi 50 participants i doncs també, sobtadament, jo vaig veure que són 100 centres escolars, que trobo que són moltíssims, no? L'any passat veníem, em sembla, de 96, bueno, 4 centres escolars més doncs, que s'han afegit en aquest cross i sobretot viure-ho com una oportunitat d'apropar en els nanos doncs, l'exercici físic, compartir la natura, bé, una diada també familiar, perquè realment doncs, amb els més petits sempre doncs, és la família doncs, que acompanya. Felicitar doncs, que aquest any hem pogut entregar de nou les medalles al mateix dia. Jo crec que també això doncs, dona més sentit, no? A vegades perquè si no... Bé, doncs les famílies tenen les seves casuístiques.
Es quedarà aquesta entrega de premis?
Farem una valoració, d'acord? Però jo crec que tant a nivell familiar com logístic ha anat prou bé com per tornar-ho a repetir.
Mm-hmm. Parlem de l'empresa que gestiona fins ara l'UMET, aquesta oficina municipal d'esport per a tothom, era Team Partners, ara entrarà Fundesplay, Paidós. Quan hi haurà aquest traspàs?
Estem treballant doncs, en contacte molt directe amb Fundesplay perquè puguem signar el nou contracte l'1 de desembre.
O sigui, ja tenim data, més o menys,
sí,
eh?
Sí, tenim data, més o menys tenim data. Esperem que arribem doncs, a l'1 de desembre per tal de signar el nou contracte.
Aquest nou contracte, aquest nou concurs, quines novetats tenen? Perquè vosaltres sí. Heu intentat doncs, afegir cosetes que fins ara no hi eren, no?
Exacte. Hi haurà, sobretot, doncs, una, diguem... posarem nom, no sé si, d'oficina, diguem, doncs d'atenció en el club, no? A vegades, per fer qualsevol gestió, a nivell de l'administració, doncs, és difícil, no? I a vegades doncs, no saben ben bé com poder doncs, sol·licitar algunes de les peticions que tenen. Llavors, a través d'aquesta oficina de l'OMET, doncs, hi haurà una atenció específica cap als clubs que ho necessitin. Igualment, doncs, també s'està treballant molt doncs, amb unes també, doncs, sessions doncs, d'equipament doncs, perquè a nivell lúdic doncs, es pugui equipament o de... Bueno, doncs, material esportiu doncs, perquè es pugui usar i bé, diferents cosetes que anirem explicant en una roda de premsa, per tant tampoc no em vull avançar molt, no sigui cas que la roda de premsa després ens quedem sense arguments de la novetat d'aquesta nova UMET.
Molt bé, t'ho agraïm també, Núria. Volíem parlar d'esdeveniments esportius aquí a casa nostra. Aquest 2024 està a punt d'acabar i sempre que acabem hi ha cursa del gall, però... Sí. Com està el tema ara mateix?
Bé, el tema està que estem treballant doncs, posant totes les forces i energies possibles a nivell d'administració perquè això sigui possible. Bé, hem de treballar doncs, perquè el nivell de seguretat doncs, estigui garantit. Sabeu que, doncs, que hem de tallar alguns carrers doncs, perquè puguem realitzar aquesta cursa del gall i estem intentant doncs, valorar que realment doncs, puguem tenir seguretat perquè es pugui dur a terme. Estem treballant amb tantes ganes que ho farem, no? Potser haurem de canviar una miqueta el recorregut. Jo estic lluitant perquè es mantinguin els 5 quilòmetres. Si no seran 5, doncs, potser seran 4.800 metres, però acabarem tenint la cursa del gall. També tenim el Club Muntanyenc darrere amb molts voluntaris, també tenim doncs, protecció civil, doncs, la policia doncs, també ens farà un cop de mà per tal de mantenir aquesta seguretat i puguem realitzar la cursa amb garanties.
Aquest problema de seguretat també es podria veure afegit a la mitja marató.
Bé, esperem que d'aquí a la mitja marató bueno, ho tinguem resolt i puguem garantir doncs, que també es faci la mitja marató i bé, des d'aquí ja us avanço que estem treballant amb tots els esforços perquè així sigui possible.
Quan parlem problemes de seguretat, volem dir...
Bé, doncs sí, els efectius de la policia, doncs per tal de que els carrers doncs estiguin ben assenyalats, senyalitzats, doncs que la gent pugui fer un altre recorregut, doncs per no col·lapsar la ciutat, això és competència de la policia, efectivament.
Llavors hem d'esperar que hi hagi un acord per...
Bé, no. Sí, hem de parlar amb ells amb un diàleg continu per tal doncs, que puguem tenir aquests efectius necessaris per poder fer les dues curses.
La lluita està assegurada perquè tingui premi final. La Núria Escamilla ho diu aquí a Quad Media, que puguem...
Sí, tant. Hi haurà premi pel millor disfressat, hi haurà premi pel més ràpid, hi haurà premi doncs, per tots aquests premis que fem a la Cursa del Gall per celebrar doncs, aquest cap d'any. Bé, que de fet continua sent una tradició. Ja m'han dit els geganters que tindrem alguna sorpresa, no vull avançar, però realment crec que són d'aquells esdeveniments de ciutat que ens hi hem de volcar. Ens hi hem de volcar i, per tant, doncs, des de l'administració també ho hem de fer. Per tant, hem de poder-ho garantir i així ho farem.
A la cursa del Gall es va unir un vincle molt maco. L'última edició parlaves de geganters, sí. De cultura i esport, i això també fa família esportiva, no?
Sí.
I a la mitja marató tenim alguna novetat
Mira,
important?
Mira, doncs, quan vam fer l'última edició de la mitja marató, vam estar parlant amb el president del Club Muntanyenc, doncs que realment hi havia algunes zones que quedava una miqueta desertes, no? Doncs això hem de treballar doncs, també amb cultura, doncs a veure si hi ha entitats doncs, que vulguin també animar aquest recorregut de la mitja marató doncs, per fer-la realment més un acte de ciutat.
O sigui, que la gent surti al carrer i quina millor manera d'impulsar-ho amb entitats culturals que faci una mica de soroll, no?
Exacte.
Molt bé. Parlem també d'algunes novetats, com per exemple que aquest any, per primera vegada, s'obriran algunes instal·lacions pel ciutadà.
Sí, estem molt contents dins de la campanya de Nadal, ho hem posat, i sortiran en el programa de Nadal, doncs obrirem per ús esportiu lliure doncs, a les famílies. Ja ho sabem, entre... No, no cal dir-ho aquí en micròfon, però tothom sap que a vegades hi ha gent dins dels equipaments sense que estiguin oberts, no? Bé, doncs vol dir que hi ha una demanda. Per tant, què hem fet? Hem fet un esforç per tal doncs, que hi hagi una consergeria que ens obri amb horari de matí i tarda doncs, els dies de Nadal, que estarà tot ben especificat, doncs Can Magí, Sant Francesc i el camp de futbol de Mirassol. Per tant, doncs, famílies que vulguin estar els dies de Nadal doncs, jugant amb la canalla o junt doncs, els adolescents que vulguin anar a jugar amb els amics podran fer-ho amb aquests equipaments dins d'un horari que serà matí i tarda, ja ho avisarem, doncs podran anar amb la instal·lació oberta.
Això ho agrairà moltes famílies, ja t'ho dic jo, per avançat. Parlant de més tema d'instal·lacions, però més enfocat a clubs, parlem dels campus. Hi ha campus de Nadal, òbviament aquesta instal·lació es farà a campus de Nadal, després tenim el campus de Setmana Santa i campus d'estiu, però de cara a l'any vinent, però dins d'aquesta temporada, parlem dels campus d'estiu, sí que els clubs hauran de pagar, no?
Bé, a veure, estem valorant doncs, que revertir aquella situació especial que es va donar de la pandèmia, doncs, que es va també fer una exempció de preu en els campus, en els clubs, no? Llavors, a veure, sabem tots, i no cal que ho digui jo, i hauria d'estar aquí el Carles Brugueroles dient doncs, que realment l'Ajuntament de Sant Cugat doncs, pateix un dèficit, no? I realment doncs, això no ajudarà ni molt menys en el dèficit, però sí que hem de poder valorar aquesta exempció d'aquest preu de la instal·lació cap als clubs, bàsicament perquè és un esforç per tot el ciutadà que hi hagi aquestes instal·lacions pels clubs. Al revés, que per nosaltres és un goig tenir les instal·lacions al servei dels clubs perquè la gent ha de poder fer esport i la gent fa salut fent esport. Però sí que certament en els campus doncs, hi havia aquesta situació, entre cometes, anòmala doncs, per la pandèmia, que es va poder fer l'exempció, però crec que seria bo, inclús per la pedagogia doncs, dels clubs de les famílies, doncs, de valorar que aquelles instal·lacions necessiten doncs, un manteniment, hi ha un pagament d'uns consums, hi ha una sèrie de coses doncs, que a vegades fem un mal ús en el sentit de que demanem 10 hores per fer un campus i després finalment, no, que són menys hores perquè al final no se'ns ha apuntat tanta gent, no? Clar, això implica per els tècnics de l'Ajuntament un esforç molt, molt gran, no?, de fer els quadrants, no?, i després, doncs, que no es faci el bon ús que s'hauria de fer. Llavors, d'aquesta manera, doncs, volem fer, i que sigui simbòlicament, ho dic, perquè realment són molts diners d'exempció del preu dels equipaments. Ara recordo que són 2.600.000, doncs, diners que es deixa de pagar a través dels clubs perquè l'Ajuntament té aquesta voluntat de que es faci esport a la ciutat i aquest suport als clubs perquè facin aquesta activitat. Passa que creiem que en el campus ho hauríem de revertir. I estem pensant doncs, que a l'estiu 2025 doncs, ja seria un bon inici per reprendre el que ja havia sigut en tots els anys, només que per la pandèmia doncs, es va fer aquesta exempció.
Molt bé. Hem preguntar-te, no sé si vas veure el comunicat que va fer el Cubàsquet i la UES de manera conjunta per les queixes de les goteres del Pafú. També posem l'exemple de si el Teatre Auditori tingués goteres, segurament... heu parlat amb ells?
Mira, no hem parlat perquè, de fet, ja estarem en contacte molt sovint. A veure, aquestes goteres...
Són històriques,
Sí, que són històriques i surten ara.
Que tenen més de 10 anys,
Sí, però surten ara. Bé, molt bé, les acceptem, no hi ha problema. Ja estem en contacte amb Eurofitness perquè recordeu que el pavelló 1, el manteniment, l'1 i el 2, el manteniment de la instal·lació, inclús les goteres, doncs, són a través d'Eurofitness. Llavors, nosaltres hem tornat a reclamar i estem, doncs, en vies de que això es pugui dur a terme amb la major brevetat possible.
Sí, solució més ràpida impossible.
Bueno, això intentem, és a dir, hi ha peticions, doncs, als clubs de fa 10 anys, surten ara, jo les entomo i, escolta'm, intentem solucionar entre tots el més ràpid possible. Bueno, ara estarà en mans d'Eurofitness, estarem en contacte amb ells, doncs, perquè pugui sortir el més ràpid possible.
Molt bé. Doncs problema-solució. Més... Millor explicat, impossible. Parlem d'instal·lacions. Tenim el complex aquàtic de Mirasol, que té bona pinta, des de fora ja
sí,
es veu bé, no?
Sí, home, tenir una instal·lació nova, sobretot doncs, amb una demanda tan important com era doncs, la piscina, doncs sí, farà il·lusió, sí, sí. Amb moltes ganes també nosaltres. Passa que haurem de, també de valorar doncs, de quina manera es gestiona, no? I estem treballant-ho per tal doncs, de que hi puguem donar treure el màxim profit d'una instal·lació que ja sabem per endavant que és molt deficitària, no? Doncs hem d'intentar buscar la manera doncs, que sigui menys deficitària i puguem donar també un servei cap al ciutadà millor.
I això com s'aconsegueix?
Bé, doncs estem replantejant-nos algunes zones doncs, que hi hagi més, per exemple, alguna sala d'activitat dirigida o alguna sala més doncs, de fitness. Ens estem valorant possibilitats per tal doncs, que hi hagi més espai esportiu en aquell triangle i que puguem doncs, treure més rendiment d'aquesta piscina.
O sigui, hi hauria alguna petita modificació, no?
Potser sí, sí. Sabeu que era per fases, hi havia sí. La fase 1, que era només la piscina,
sí.
Llavors hi havia la fase 2, etc.
L'edifici de serveis.
I llavors, exacte. Mm. I llavors, doncs, bueno, aquest edifici de serveis, doncs potser no destinar-lo tot a restauració, sinó que puguem tenir un major rendiment i doncs, que els veïns de Mirasol doncs, puguin anar a un gimnàs, que també hi hagi una piscina. M'he explicat, oi?
Perfectament. El que passa que això encara queda, no? Aquesta...
Bé, estem treballant-ho, estem treballant-ho. Potser, bueno, doncs també la manera de gestionar-ho, a veure com serà. Bé, ho estem acabant d'ultimar per tal de que, bé, doncs que no hi hagi molt de calatge entre que estigui tot llest i nosaltres puguem entrar, o qui sigui, doncs a gestionar aquest equipament.
Perquè la data de la piscina, més o menys, ja la tenim...
Doncs em sembla que es retrassa una miqueta i crec que s'havia dit doncs, a final del 2024, doncs serà a principi del 2025.
Val. I l'edifici de serveis aquest?
Bé, com que estan en dues fases, doncs bé, hem d'acabar de valorar...
Clar, el que voleu és que n'hi hagi molt de calatge d'espai entre
exacte,
la piscina
exacte,
i aquest espai de...
Exacte. Sí, sí.
De fitness, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé. Parlem del pavelló, que li hem dit sempre de la rítmica, però li posem etiquetes a vegades, o barrets...
Bé, perquè exactament un pavelló doncs, no compliria amb les mesures reglamentàries d'un pavelló, llavors podríem dir una sala d'entrenament polivalent on està pensat que hi hagin dos tapissos doncs, que hi càpiga una rítmica que puguin fer el seu entrenament, però això no treu cap doncs, que un altre es pugui fer servir doncs, també per un assaig de gitanes, es pugui fer servir doncs, per uns escacs, es pugui fer servir per una esgrima, es pugui fer servir per altres esports de manera puntual, tot i que sí que està pensat doncs, perquè hi càpiguen sobretot els dos tapissos de la rítmica.
Hem parlat d'aquest pavelló que anava a un lloc i finalment vindrà a la Guinardera, aquest PAF 3 Plus, per dir-li d'alguna manera.
Bé,
no? Això és un projecte, però que segurament en aquest mandat serà...
En aquest mandat serà molt difícil, serà molt difícil. Jo, bàsicament, i us ho dic ara perquè, entre altres coses, entre una de les coses és perquè, certament, si el capítol d'inversions, no? Que sembla que sortirem del pla de sanejament i podrem fer algunes inversions, és el que dic jo, si després del gast, de despesa ordinària no augmenta, fer equipaments i que no es puguem omplir és molt difícil. Llavors, bé, doncs s'ha de valorar si augmentem també doncs, la despesa d'ordinari per tal de que nosaltres puguem donar el servei amb els equipaments que estem obrint. Això a altres ciutats ha passat, no? Que han fet una piscina i després no l'han pogut obrir. I això ha passat, no?
Sí,
doncs
sí.
No volem que ens passi, per tant, també s'ha de valorar molt bé quan tu fas una inversió en un equipament, doncs el vols fer, després quina despesa ordinària implica a dins de la regidoria, perquè si no, a vegades, doncs és difícil.
També volia preguntar, ja per anar acabant, d'altres temes destacats, per exemple, l'Ajuntament entrarà dins de ser soci de Sant Cugat Creix, això està ultimat, no?
Sí, bé, el 4 de novembre, no, d'octubre, perdona, van fer ells assemblea a Sant Cugat Creix, on van aprovar els estatuts, ens els van enviar i nosaltres els hem enviat directament doncs, cap a serveis jurídics doncs, perquè acabi de valorar doncs, que l'Ajuntament doncs, pot ser una part més doncs, de Sant Cugat Creix i doncs, compartir doncs, tant del seu coneixement doncs, que tenen realment i que donar el servei a la ciutat.
Molt bé. 17 de desembre tenim el Consell Sectorial d'Esports per acabar l'any.
Sí, això és una primícia, eh?
Sí.
Encara no ho saben doncs, els que en formen part. Mm. I, de fet, doncs, estem treballant, sobretot, unes comissions que vam treballar a través del Consell de l'Esport sobre els equipaments, on els clubs s'hi han afegit amb moltíssimes ganes. Jo crec que no ens quedarà cap reunió doncs, dels equipaments fetes amb els clubs. Això doncs, rendirem comptes en el Consell el 17 de desembre i començarem a treballar també doncs, amb aquesta comissió que va proposar la vicepresidència Sant Cugat Creix i la coordinadora doncs, de treballar els eixos futurs de Sant Cugat. No ens donarà temps de reunir-nos perquè hem de preparar el material, perquè volem que sigui una reunió de la comissió on hi hagi doncs, realment lloc, que sigui un lloc per debatre, i un dels temes que volem posar sobre la taula i serà el primer tema serà l'esport en etapa escolar. L'esport en etapa escolar no implica esport escolar en si, implica esport en etapa escolar on a vegades doncs, els clubs tenen infants i això s'ha doncs, de poder posar sobre la taula doncs, com encaminar-ho com a ciutat. I aquest serà un dels temes que treballarà la Comissió dels Eixos Futurs de la Ciutat i començarem a treballar doncs, a partir de gener, després del Consell Sectorial d'Esport.
Un tema molt interessant, sens dubte, un debat que segur que enriquirà a totes parts. Núria Escamilla, regidora d'Esports, hem donat un repàs exhaustiu a tota l'actualitat esportiva municipal. Agrair-te la teva presència aquí i bé, a seguir treballant esports i cultura i a molta feina.
A tope.
A tope, com es diu.
Vinga.
Col·loquialment. Gràcies. Moltes gràcies, Núria.
Adéu,
que vagi
gràcies.
Bé. I encarem, afrontem la recta final d'aquest Esport en Marxa i parlarem amb el nou president del Club Tenis Natació Sant Cugat, el Miquel Solanelles. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim aquí una amiga teva, m'han dit.
Ah, sí, la Núria Escamilla, sí, he estat sentint una estona.
Ah,
sí.
Núria, quan vulguis ja pots saludar el Miquel.
Ai, Miquel, és que havia de marxar, però certament m'han dit, diu, vindrà el Miquel, dic, ah, doncs m'espero i el saludo. Què tal, bon dia, com anem?
Bon dia, molt bé, t'he estat sentint una estona i molt bé, molt interessant el que expliques.
Se't gira feina, eh?
Sí, i tant.
Content, no?
Sí, content, il·lusionat.
Un gran repte,
sí.
Eh?
Oh, sí.
No, molt contenta que estiguis al capdavant d'aquest club tan emblemàtic de la ciutat sí. I que el tenis, escolta'm, tiri ben amunt.
Sí, tant. Tu ets jugadora, ja ho coneixes bé, has estat en un club també d'aquí Sant Cugat i coneixes aquest món. I, bueno, no només el tenis, sinó el pàdel, també la natació i el fitness,
exacte.
el que tenim al tenis Sant Cugat.
Molt bé, doncs moltíssima sort. Jo m'acomiado. Moltíssima sort, Miquel, i ens anem veient.
Gràcies, Núria, vinga. Igualment.
Molt bé, doncs una extenista o tenista, la Núria... tenista encara? Sí? No puc retirar, eh? Miquel, et volia preguntar una mica com arribes a la presidència i quins objectius tens en aquest mandat, al club?
Doncs mira, jo formava part de l'anterior junta, vaig començar com a vocal de tenis, a mi m'agrada molt el tenis, soc jugador i m'agrada molt competir també, amb veterans ja soc una mica veterà, i en aquesta anterior junta, doncs, de vocal de tenis, al cap d'un temps doncs, em van fer el president, em va fer vicepresident esportiu, llavors ja m'ocupava bastant de... el tenis, el pàdel, el fitness i la natació. Són els esports que tenim en aquest club, no? Llavors, bé, doncs, ja a falta d'un any de que s'acabés el mandat de l'anterior president, el Xavier Tronera, doncs es va proposar, aviam si podia sortir un candidat de la mateixa junta, i, bueno, després d'assegurar-me que tindria un equip sòlid al costat meu, format per persones que estimen el club i de la meva confiança, doncs vaig decidir doncs, presentar-m'hi com a continuïtat de, per preservar la continuïtat d'aquest model de club que tenim ara, no? I bé, doncs m'hi vaig presentar, llavors va sortir també un altre candidat que no era de la Junta, un candidat un altre soci, també amb molta il·lusió per fer créixer el club en molts aspectes. Llavors, bueno, semblava que aniríem a parar amb unes eleccions, però vaig tenir unes converses amb aquest altre candidat, vam acostar posicions, vam veure que teníem moltes coses en comú en els nostres programes i vam aconseguir fer una candidatura única de consens en la qual ell, el Xavier Busquets, s'ha integrat a la nostra Junta i al final doncs, no hi ha hagut eleccions, hem fet aquesta candidatura única i bueno, doncs hem començat fa 10 dies amb moltes ganes i molta il·lusió.
Mm-hmm. Doncs una molt bona notícia de sumar talent, sumar experiència i així els dos doncs, podeu engrescar encara més aquest projecte. De les seccions, quins projectes teniu? Tenis, pàdel, fitness, natació? Què cerqueu? Sí.
Doncs mira, nosaltres el tenis Sant Cugat havia tingut una tradició d'equips de tenis, una molt bona escola de tenis, parlo de fa anys i que ho continua sent, però va haver un moment en què teníem equips competitius de tenis en totes les categories, des de benjamí fins a júnior, no? Els joves. És a dir, els nostres equips participaven en competicions a Catalunya i alguns a Espanya en totes les categories, des dels més petits, des dels 7 anys.
Sembla que s'ha tallat aquesta comunicació. En tot cas, ho haurem de deixar aquí perquè anem contra rellotge. Hem superat el temps establert per al programa. Ja hem escoltat a Miquel Solanelles, el nou president del Club Tenis Natació Sant Cugat, a qui li agraïm que hagi estat en directe avui aquí, a l'Esport en Marxa d'aquest dilluns. Però no desconnecteu, perquè tot seguit descobrirem què és l'educació en positiu i com la podem aplicar a les relacions familiars. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns que ve amb més Esport Sant Cugatenc. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Sant Cugat acollirà aquest dissabte el Fòrum Educa en Positivo, un espai de trobada amb l'objectiu de conèixer eines per educar en positiu i d'aquesta manera millorar la relació entre els pares i les mares i els fills. La cita abordarà temes que preocupen les famílies en el seu dia a dia, com poden ser els premis, els càstigs i la culpa. Ai, la culpa, entre d'altres coses. Per parlar-ne, ens acompanyen els organitzadors d'aquest fòrum. Ells són creadors del mètode Educa en Positivo, formadors, conferenciants i escriptors. Són la Isabel Cuesta i el Dani Pérez. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vamos a hacer esta entrevista en castellano porque nuestros invitados de hoy son de Madrid y así vamos a tener una comunicación más fluida. Isabel, Dani, empezamos, si os parece, por lo más básico, porque quizá haya gente que todavía no esté familiarizada con el concepto de educación positiva, aunque el nombre tenemos que decir que da bastantes pistas. ¿En qué consiste exactamente la educación en positivo?
Pues yo te agradezco esta pregunta porque es muy confuso. Parece como que la educación positiva es todo en positivo, todo alegría, no hay cabida para el enfado, ni para la frustración, ni para los castigos. Efectivamente, la educación en positivo lo que busca es que los padres entendamos a nuestros hijos, hablemos el mismo idioma, porque detrás de cada comportamiento siempre hay un propósito, ¿no? Y eso es lo que enseñamos a las familias, ¿no? Descubrir que hay más allá del comportamiento, no es que te esté retando, no es que te quiera fastidiar, no es que él quiera llegar tarde al cole, ¿no? Quiero decir, siempre hay algo detrás y entender eso y saber adquirir ciertas dinámicas que, claro, nosotros no tenemos adquiridas de serie porque la mayoría no hemos sido educados en positivo, pues nos puede ayudar mucho, ya no solamente en la relación familiar, sino también a nivel de salud mental, ¿no? Que tan importante es y que tan vinculado está, como lo sabemos, a la salud física, ¿no?
Pues, y además, si me permites resumirlo en una frase, para que todo el mundo esté tranquilo y sepa de qué estamos hablando, educación positiva no es educación permisiva.
De acuerdo.
Es educación positiva.
Eso
hay
es lo...
límites, hay acuerdos, hay normas que hay que cumplir, hay consecuencias lógicas o naturales, bueno, eso se aprende en las formaciones, pero creo que es importante matizar esto porque me da la impresión, y lo estamos notando últimamente mucho, y es que hay muchas personas que están interpretando la educación positiva, la disciplina positiva, la crianza respetuosa, vamos a llamarle, con permisiva. Uh-huh. Y nada más lejos de la realidad, ¿eh? Existen normas y límites.
Esa era la segunda pregunta que iba a plantearos de hecho, ¿no? Porque a veces esa educación en positivo justamente crea esa idea de naïf, ¿no? De que no hay límites, de que no hay un no y nada más lejos de la realidad, porque se abordan los límites, pero ¿cómo se hacen desde una educación en positivo?
Pues mira, sobre todo hay que distinguir entre límite y norma. Los límites son innegociables porque al final tienen en cuenta la seguridad. Uh-huh. La del menor, como la nuestra, como la del entorno, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, un límite con firmeza amable, ¿vale? Te entiendo, vamos a empatizar y la respuesta es no en un momento dado, ¿no? También se pueden poner opciones limitadas y demás, pero bueno, esto sería entrar más en materia. Sin embargo, una norma lo que busca es mejorar la convivencia, ¿no? Las normas, hay normas hasta para jugar al parchís. Quiero decir que las normas son necesarias y en el mundo hay una serie de normas para que haya un orden, ¿no? Entonces, lo importante del niño es que entienda esa norma y la mejor manera de que entienda esa norma es que forme parte
de la elaboración de la misma. O sea, no es lo mismo, claro, no es lo mismo que yo adoro el orden y me da mucha paz, pero mi hijo no está en ese momento vital, ¿no? No es lo mismo decirle que ordene, porque es que hay que ordenar sus juguetes, a entender qué puede pasar si yo no ordeno mis juguetes, ¿no? Entonces, vamos haciendo preguntas de curiosidad y entonces el niño se va dando cuenta de que si no dejo los juguetes en su sitio, y el niño mismo, o sea, es que a veces subestimamos la inteligencia de los niños. Y sin embargo, cuando empiezas a hacer preguntas y dejas de dar tantas respuestas, te das cuenta de que tienen mucha más lógica que muchos adultos, ¿no? Entonces tú le preguntas, ¿qué puede pasar, ¿no? Si dejas el juguete ahí, pues se puede romper, pues lo podemos pisar, pues se puede perder, se puede tragar el bebé, en el caso de que haya un bebé. Uh-huh. Y dice, entonces, ¿dónde dejamos los juguetes? Ah, pues mira, mamá, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Pero es que no llego a la estantería. Ah, ¿qué te parece si buscamos una manera de que tú lo tengas más a tu alcance? Y así es como se elabora la norma, ¿no? Y así no tenemos que estar todo el día como el poli y el caco, ¿no? Entonces, pero es verdad que tampoco es que sea todo magia. O sea, no por tener una norma, la norma siempre el niño va a estar dispuesto a cumplirla con una sonrisa. Entonces,
de hecho, los adultos tampoco lo hacen.
Exacto. Efectivamente, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en equipo para que las normas sean en equipo, para que haya esa verticalidad, por así decirlo, en el que el niño se siente parte de la familia, parte de la solución, y por lo tanto es mucho más probable que quiera cooperar de una manera positiva.
Todo este sistema, este método de la educación en positivo, al final se aplica porque tiene unos beneficios para las familias, unos beneficios para los niños y las niñas, y también para la sociedad, ¿no?
Pues mira, antes cuando estaba comentando al principio Isabel qué era la educación positiva, al final también lo podemos resumir en una cosa, y es hablar el mismo idioma que los niños. El principal beneficio que obtenemos es la conexión entre los padres y los hijos, y a partir de ahí es más fácil llegar a acuerdos, como estábamos diciendo. Los niños se sienten tenidos en cuenta, sienten que pertenecen a la familia, a la sociedad, contribución, su aportación a la sociedad y a la, en este caso, la familia, que es su primera comunidad, es importante y necesaria. Y en el momento en que los niños entienden que son importantes para esa comunidad y que además se sienten valorados y se sienten vistos y amados, en ese momento no tienen necesidad de tomar malas decisiones. Muchas veces, lo ha dicho antes Isabel, muchas veces, bueno, no, siempre, todo comportamiento tiene un propósito. Toda mala decisión de un niño tiene un propósito, y en muchas ocasiones es, pues, sentirme visible para poder, en definitiva, pertenecer y, por lo tanto, sobrevivir. Esto es mucho más profundo, esto es lo que enseñamos nosotros en las formaciones, pero tiene mucho sentido común, y ese es el objetivo, ¿no? Que los niños persigan y consigan un sentimiento de comunidad, es decir, lo que yo pueda aportar a este mundo y que se me tenga en cuenta. Y eso, insistimos mucho, que no son tips, como vemos muchas veces en redes sociales, de 4 pasos para que tu hijo deje de gritar, 3 consejos que tienes que seguir para que tu niño coma. Pues no, es que no, los niños no vienen con un manual de instrucciones debajo del brazo. No, no, no es así. Así que bueno, esto...
Pero yo resumiría los beneficios como más paz familiar, mayor cooperación, más también liberación de los padres, porque muchas veces queremos apagar todos los fuegos, y luego es que crecen con mayor autoestima. O sea, tú fíjate, un niño con buena autoestima, que sabe poner límites a los demás de una manera respetuosa y asertiva. O sea, todo lo que los adultos estamos aprendiendo en terapia lo pueden aprender desde su infancia, y va a ser mucho más fácil, y mejoramos la sociedad porque se relacionan con el resto, claro.
Esos son los beneficios a largo plazo, ¿no? Porque hemos hablado de los de a corto plazo, que es esa convivencia familiar cuando ellos son niños todavía y los adultos pues somos los responsables, pero ese tipo de educación también va a marcar quién van a ser esos niños del futuro, esos adultos que van a estar en las empresas, en las calles, en la atención al cliente de nuestro mañana, ¿verdad?
Sin duda. Y tengo que decir que somos padres de 3 hijos, porque habrá gente ahora escuchándonos diciendo, estos no saben lo que es tener un niño en casa, estos no conocen a mi hijo. Tenemos 3, cada uno de su padre y de su madre, como quien dice, y podemos garantizar que llevamos ya unos años, bueno, llevamos ya, pues yo creo que desde que nació la pequeña, 7 años aproximadamente llevamos aplicando esto, y de verdad que es que estamos recogiendo los frutos a largo plazo, que es lo que venías a decir, Alba. Entonces, lo recomendamos.
De hecho, viendo el largo plazo, realmente lo que consiste esto es en preparar a nuestros hijos para la vida y no preparar la vida para nuestros hijos. Uh-huh. Por eso yo insistía mucho al inicio de no es educación permisiva, sí es positiva, pero no es permisiva, porque realmente lo que nuestro papel como padres es ese, no es preparar la vida a nuestros hijos, es decir, no es facilitarles la vida, no es sobreprotegerles para que no sufran, no es darles todo lo que piden porque así tienen un recuerdo de la infancia feliz y maravillosa. No, no, en eso no consiste. Consiste en apoyarles, estar con ellos, acompañarles en el camino de la vida, no quitarles los obstáculos, pero sí estar disponibles emocionalmente cuando sucedan dificultades en la vida.
Que
las va a haber, seguro. Uh-huh. Entonces, es ahí donde los niños van aprendiendo y adquiriendo habilidades importantes para su vida, como puede ser pues, la resiliencia, la autoestima,
la
seguridad en sí mismo, la empatía, la asertividad, etcétera, etcétera, ¿no?
La responsabilidad.
Claro, lo que pasa, y ahora muchos oyentes igual estarán pensando, es que claro, la educación que recibimos nosotros, pues hará 20, hará 30 años, dista bastante de esta educación en positivo, al menos en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para romper esas dinámicas, esas maneras en las que fuimos educados nosotros a la hora de educar nuestros hijos? Porque quien tuvo, retuvo, y a veces es eso que nos parecemos más a nuestros padres y a nuestras madres de lo que nos gustaría en algunas ocasiones, ¿verdad?
Efectivamente, no todo lo que nos han enseñado nuestros padres está mal, ¿vale? Entonces también hay que un poco liberar ese peso porque es muy doloroso, ¿no?
La culpa,
y para los padres, para los abuelos es muy doloroso ver que queremos educar distinto, porque entonces automáticamente piensan que esto es una no señalar que me lo has hecho mal conmigo. No es eso, es ahora tenemos la neurociencia que no existía en esa época, todos los avances que tenemos hoy en día, ¿no? En ese sentido, Miriam Tirado concretamente va a hablar este sábado en el Fórum, que luego contarás, imagino, un poco más, sobre este tema, sobre este acompañar emociones, ¿por qué me cuesta tanto? Evidentemente me cuesta porque yo no he sido educado así, no con maldad, porque nuestros padres tenían las herramientas que tenían, el contexto histórico en el que han vivido y las circunstancias que tenía cada uno, y hemos ido como hemos podido, ¿no? Entonces, con todo el amor y todo el cariño, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero efectivamente, el cambio es posible, ¿vale? Y ese es el mensaje de esperanza que nosotros queremos lanzar, porque nosotros no hemos nacido sabiendo, y nosotros llevamos 7 años integrando esto en casa, practicándolo y ahora acompañando a más familias, ¿no? Y podemos decir que aunque no hemos sido educados, y yo te digo que este señor de mi lado, que te va a fastidiar un poco, pero este señor de mi lado es del 74, yo soy del 84.
No lo parece. No
es decir, que a mí, yo es que soy de la EGB y ya no tengo solución. Mira, todos podemos cambiar, el cerebro es
plástico,
y entonces podemos aprender. No hay que desaprender, porque hay hasta el concepto de desaprender para aprender. No, no podemos desaprender. El cerebro, de hecho, no tiene por qué desaprender eso. Lo que tenemos que hacer es crear conexiones neuronales nuevas, es decir, nuevas respuestas. Esto implica un esfuerzo. Esto implica, primero, entender para qué quiero educar así. ¿Realmente quiero educar así? Ah, sí, venga, estoy convencida de que yo quiero educar así. Y ahora voy a aprender, y ahora voy a introducir dinámicas. Pero me va a salir en momentos de estrés, de cansancio, me va a salir el automático, me va a salir el anterior. Pero yo, en lugar de machacarme, y esto es lo que trabajamos nosotros con las familias, es no te machaques, sé un GPS. El GPS solo tiene una función en su vida, que es llevarte al sitio donde tú le has indicado. Y en un momento dado pierde la señal y se salta la salida. Pues no empieza, ¡jo, no valgo para esto! ¡Qué mal GPS soy! ¡Por mi culpa! No,
lo que haces
es recalculando ruta y te busca una ruta nueva. Entonces vamos a buscar ese... No me voy a machacar por el error. Igual que no quiero machacar los errores de mis hijos, no voy a machacar los míos, porque yo también estoy aprendiendo a ser madre, a ser padre y a ser un referente que ofrezca a mis hijos un ambiente favorable para crecer de la mejor manera posible. Y no tenemos el control de lo que va a pasar el día de mañana, ¿vale? Podemos favorecer, pero a mí también eso me liberó mucho, pensar no todo va a depender de mí, ellos también van a tomar decisiones, se van a equivocar, y lo que, como decía Dani, lo importante es que tengan este lugar seguro donde volver. Papá y mamá están ahí, no me van a juzgar, me van a escuchar y me van a apoyar en momentos de dificultad.
Antes de pasar al foro que llega este sábado a San Cugat del Vallès de Educa en Positivo con unos conferenciantes de referencia, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Y es que todo esto que estamos hablando es la teoría y a todos nos puede parecer maravillosa y muy bonita, pero luego toca aplicarla, que no es tan sencillo. ¿Os parece si podemos poner un ejemplo de cómo podemos actuar en educación en positivo en una situación que quizá muchas familias pueden haber encontrado? Por ejemplo, llego después del colegio, me voy a recoger a mi hijo, mi hija o mis hijos y toca ir al supermercado, porque llevo todo el día trabajando, pero es que hay que hacer la compra. Mi hijo y mi hija, pues ha tenido su día también, que yo no he estado presente y no sé qué ha pasado. Llegamos al supermercado y quiere una chocolatina y le decimos que no toca una chocolatina pues porque no es saludable o porque ya comió el fin de semana y llega el momento, rabieta, que se tira en el suelo o empieza a gritar y a llorar. ¿Cómo actuamos?
Vale, está muy guay toda la narrativa, ¿vale? Nosotros abogaríamos por la prevención, es decir, lo que hacemos antes de entrar en el súper, en el momento en el que recogemos a los niños, ¿no? Y ahora ya vamos a la rabieta, no te preocupes que no me lo voy a saltar. Pero yo creo que el quid de la cuestión no está en llegar pronto por la mañana al colegio y aplicarlo en la rabieta, en la puerta, para llegar a 5 minutos al colegio, ¿no? Tampoco es en el momento en el que tiene la rabieta en el suelo, sino vamos a ir más allá, chicos, tenemos que comprar esto hoy. Oye, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién se encarga de llevar el carro? ¿Quién se encarga de ir apuntando lo que está en el... Incluso podemos jugar, oye, vamos a adivinar el precio, ¿cuánto creemos que nos va a costar, no? Incluso podemos decir, chicos, aquí, ¿qué veis? ¿Veis esto, no? ¿Vais a querer algo más? No, bueno, pues que igual un chocolate. Ay, el chocolate. ¿Cuánto chocolate has comido este fin de semana? Uh-huh. Ay, pues mucho, mamá. Entonces, ¿qué crees? ¿Que hoy toca o que no toca? Ya, pero es que yo quiero. Buah, yo te entiendo, mi amor, porque yo también me tomaría un chocolate y hoy vamos a comprar esto. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos preparados? Sí, venga, equipo. Yo lo hago todo como con mucho ánimo y muy... Porque al final es la manera de conectar con ellos a través del juego, que es la manera natural en la que los niños aprenden. Esto no me quita para que en un momento dado, si mi hijo está muy cansado y tiene mucha hambre, porque además no le he llevado la merienda, una merienda tan saludable como yo quería llevarle, entonces llega con hambre al súper, pero ¿qué ser humano, sea niño o adulto, es capaz de superar la tentación de pasar por el súper con hambre? Entonces, vale, imagínate que nos hemos saltado todo, que todavía no sabemos educar en positivo y el niño tiene la rabieta. Solo nos queda acompañar en el sentimiento. Si la explosión emocional está en pleno auge, si está completamente desbordado emocionalmente, la corteza prefrontal en ese momento no está para poder regular la emoción. Y es que además, cuando conocemos más del cerebro, nos damos cuenta de que la corteza prefrontal tarda muchos años en madurar. Entonces no podemos pedir a los niños lo que ni siquiera los adultos con una corteza prefrontal ya madura podemos soportar. Entonces nos queda, nosotros lo decimos, suena un poco horrible, pero que nadie nos lo tome a mal. Nosotros decimos a los padres que hay que acompañar en el sentimiento, no cortar la emoción. Es como si mi hijo estuviera vomitando. Yo no le cortaría el vómito por da igual que a mí no me guste que mi hijo vomite y lo paso mal viéndole vomitar, pero no le pongo la mano para que deje de vomitar. Pues esto es más o menos lo mismo, lo acompaño. Que molesto alrededor porque tal, y yo me siento incómoda y presionada, pues yo puedo coger a mi niño que está llorando y salirme un momento fuera a un lugar más apartado donde podamos estar más tranquilos para poder acompañar esa emoción. Permanecemos firmes y amables. Si hemos decidido que no vamos a comprar el chocolate, no lo vamos a comprar, le decimos que lo entendemos y el viernes podremos comprar el chocolate, ¿vale? Le vamos a decir cuando sí. Esa es la parte positiva, ¿no? Oye, te voy a decir cuando sí. No te voy a decir no dejes de saltar en el sofá. Te voy a decir, vaya, veo que tienes ganas de saltar. Oye, ¿qué te parece si sacamos este colchón y lo ponemos en el suelo? Que es más seguro, aquí puedes saltar. O sea, voy a escuchar esa necesidad y la voy a redirigir hacia una parte donde efectivamente sea válido. Pero claro, yo recomiendo no llegar a ese punto de ir poniendo los condicionantes para que al final se desborden.
Perfecto. Y ahora, para los que todavía no tengan o quieran mejorar sus herramientas para la educación en positivo, llega este sábado a partir de las 9 de la mañana en la Escuela Ágora International School en San Cugat, el foro. Un foro que me imagino que está dirigido tanto a familias como también a los agentes de la educación, ¿verdad? ¿Qué se podrá ver, qué se podrá escuchar en este foro?
Bueno, pues sí, efectivamente esto no solo está dirigido para familias, para padres, madres, sino que también, por supuesto, está para todas aquellas personas que se relacionan normalmente con la infancia, ya puede ser profesores, educadores, monitores de actividades deportivas,
sanitarios,
etcétera, o sea, para todo el mundo realmente. Esto ya no es cuestión solo de niños, es cuestión del ser humano. Porque, claro, lo que más nos preocupa y ocupa son nuestros pequeños, pero también es importante para... Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Pues vamos a poder ver, por ejemplo, a Miriam Tirado con Acompañan emociones, ¿por qué nos cuesta tanto? Es una ponencia pues que va a tratar sobre cómo los padres podemos educarnos en las emociones para poder transmitirlo también a los niños, ¿no? Anabela Saquet es experta en psicología alderiana, es nuestra maestra, nuestra mentora, y bueno, pues va a tratar de disciplina sin castigos. Fijaros cómo empieza, sin castigos. No sé por qué se me ha ido, ¿no? Y luego, posteriormente va a estar Diana Jiménez, es neuropsicóloga, y va a tratar sobre la adolescencia, porque claro, los niños tienen una manía y es que crecen. Y posteriormente vamos a pasar a esa etapa en la que mucha gente le preocupa y nosotros decimos, no te preocupes tanto, ocúpate ahora, porque la adolescencia no tiene por qué ser tan mala como la pintan, puede ser una etapa maravillosa. Entonces Diana Jiménez nos va a hablar sobre eso y luego pues nosotros vamos a ir conduciendo el evento y al final pues haremos algunas dinámicas en las que vamos a reír, vamos a llorar, nos vamos a emocionar, nos vamos a divertir, vamos a aprender mucho. Y bueno, pues desde luego hacemos un llamamiento a todas las familias o educadores o personas que se relacionen con la infancia para que acudan. Lo pueden verlo en educaenpositivo.com, ahí tienen toda la información. Y nada, pues esperamos.
Y la apertura de puertas es a las 9:30, empezaremos a las 10, todo lo puntuales que podamos. Y a las 2 los ponentes no se van, porque esto es un forum y queremos estar en contacto con la gente que venga, que traigan los libros de los diferentes autores. También tendremos a la venta allí libros si hiciera falta. Así que estaremos allí firmando, hablando con la gente y bueno, conectando, que al final es lo que nos une, ¿no? El educar en comunidad.
¿Quedan entradas todavía para aquellos que no las tengan?
Sí, todavía quedan. Es verdad que cada vez quedan menos. Pero bueno, todavía tenemos tiempo.
Pues antes de deciros adiós, dejarme decirle también a nuestra audiencia que des d'esta casa regalem dues invitacions per assistir al Fòrum Educa en Positiu. Ho fem a través d'un concurs. Només cal entrar a cugat.cat i clicar en el banner del concurs que trobareu a la portada. I divendres 15, just abans del Fòrum Educa en Positiu, ens posarem en contacte amb aquesta persona guanyadora per donar-li aquestes dues invitacions. Que vaya muy bien. Isabel y Dani.
Gracias, un abrazo grande.
Muchísimas gracias.